Radio Astel. Els diumenges a un quart de nou del vespre busquem i xerrem amb àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a un quart de nou del vespre a Ràdio Estel. Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. Parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
Gairebé 8 minuts que passen de les 12 del migdia. Joan Trias, què tal? Molt bon dia.
Què tal, Víctor Rodrigo? Com estàs?
Molt bé, després d'haver fet aquest Biden...
Estem a la OTAN?
Estem a l'OTAN.
La gent que diu la OTAN? Amb la vocal neutra, què?
M'esperbera igual...
L'Aliança Atlàntica.
Exacte. M'esperbera igual que la gent que diu OTAN.
Com Marcelo.
Com
Cristiano Ronaldo.
Podríem estar així hores.
Hores. Però el Chascarrillo ens costaria bastant car.
Però no ens paguen per això.
Com estàs?
Bé.
I aquesta intro, que sembla que estiguem a punt de presentar l'alineació de l'Eurocopa. Ens ha quedat molt veu de...
Atenció a les estrenes!
De pujar l'any 70. Què?
Com ho tenim, això?
Bé.
Hi ha xatxara intro?
Home, podem parlar del que tu vulguis.
L'altre dia vaig anar a veure... Això,
que ho estàvem parlant de micro.
Sí. M'agrada molt fora de micro, perquè la gent es deu pensar que vivim dins del micròfon.
Home, clar.
I sortim.
O com per primera vegada tenim una conversa fora de micro.
Saps? Exacte. Escolta'm una cosa. Vaig anar a veure l'altre dia La Casa en Flames.
Sí.
I em va flipar. Però flipar.
És
una meravella.
La millor pel·lícula de la història del cinema català.
Patapam.
I això és la meva
patapam.
Humil valoració. Dins dels paràmetres que en els últims 10 anys hem fet pel·lícules magnífiques, hi ha hagut pel·lícules catalanes que han arrasat els Goya, podríem arribar a considerar fins i tot,
Panera,
per exemple...
Panera, boníssima.
Exacte, amb Villalonga, podríem arribar a considerar que La Sociedad de la Nieve és un producte català,
sí,
per molt que després les bases de l'acadèmia siguin les que siguin, però crec que La Casa en Flames ho té tot. Té segurament la millor actriu viva catalana i una de les 5 millors actrius de la història de Catalunya.
Està meravellosa. Està
quan parlem d'actriu,
Emma Vilarasau,
en totes les seves... tots els seus aspectes,
sí.
Cinema, teatre, especialment,
sí.
Suposo que més
però és que
teatre.
Sortir, jo no sé si estaràs d'acord amb això, però vaig sortir al cinema i vaig pensar, has vist Agost a la Catalana. També és una obra de teatre excelsa.
Sí, o sigui, podries haver vist un Agost a la Catalana introduint-hi elements de la millor comèdia possible que s'ha fet a l'estat espanyol, perquè a Catalunya no hem tingut productes com molt refinats a l'hora de la comèdia.
Estem molt d'acord.
Sense menystenir les comèdies que s'han arribat a fer aquí, però jo vaig sortir amb un dels meus millors amics del cinema la segona vegada que la veia, i jo estava extasiat com la primera, i el nostre comentari, que m'agrada moltes vegades també rebotar una mica idees amb els meus amics que no s'hi dediquen en això, i em deien, és que el guió, la història, em semblava perfecta.
És meravellosa.
I aconseguir, a vegades, vertebrar i convergir, a la vegada, el públic generalista, que no l'estem tractant d'idiota, sinó que moltes vegades no té la mirada d'un crític professional que està més pendent de qüestions tècniques o de qüestions interpretatives, i moltes vegades ens costa deixar-nos emportar. En Casa en Flames, tothom es deixa emportar. Tu estàs tens, pateixes, després et rius, pots arribar a emocionar-te i plorar.
Sí.
Pots estar molt angoixat en certs moments. I que crec que és el millor repartiment que s'ha agafat mai una història feta a Catalunya.
Absolutament.
Sí, el quadre aquest, l'All-Star d'interpretacions...
És que l'orquestra meravellós.
Que tens. Però és que l'orquestra d'interpretacions...
Clar.
O sigui, perdó, està impepinable. La Maria Rodríguez està impepinable.
Sí.
I que per sobre de tots ells, de l'Alberto San Juan, de la Macarena García, que fa un papelón...
Sí.
De sobre de tots ells, t'aparegui Emma Vilalasau fent... potser el paper de la seva vida en cinema.
Pot ser.
Perquè en cinema jo crec que és el paper de la seva vida. Ser. Ostres, ja només amb el primer tir de càmera, quan apareix ella, tu dius, això serà monumental.
Correcte.
Però monumental.
És així. I és així, eh? De fet, mira, vaig fer un tuit al sortir del cinema no vull parlar d'això, però per entendre'ns, vaig fer un tuit al sortir del cinema que me'l va retuitejar Daniel Orden, i ja saps que si et retuiteja Daniel Orden, doncs allò puja, no?
Que vagi molt bé.
Doncs, exacte, va pujar. Van haver diverses persones que van respondre aquell tuit, la vull anar a veure perquè m'han dit que la pel·lícula va d'això. I m'ha agradat molt perquè un dels comentaris va ser recontestat per un altre usuari que li va posar... Ves-la a veure i després em dius de què va.
Exacte.
Perquè jo crec que és impossible dir que va d'una sola cosa.
No.
És impossible.
No.
Aborda tants temes i els aborda tan bé.
És una pel·li tan coral, però que a la vegada té un fil conductor únic, sí, que és molt difícil de sintetitzar amb una frase o un parell de frases. Necessitaries un paràgraf, necessitaries com una explicació molt llarga, necessitaries... basar les teves idees en un paper, després llegir-ho en veu alta i intentar que jo acabés sintetitzant el que vols dir. Però, en canvi, si tu i jo parlem més o menys de la pel·lícula, entenem de què anava.
Sí, home.
Després, les arestes que hi han, les relacions paral·leles, que no són paral·leles, realment, sinó perquè formen part del nucli de la història, tota la vegada forma aquesta pel·lícula.
Correcte.
Llavors, és molt bèstia aconseguir això. O sigui, jo me'n recordo d'estar com sortint amb la pell de gallina la primera i la segona vegada, d'anar dient, però és una animalada, això. I està fet en català.
Falta molt, eh?
I està fet en català, Joan. Perquè... És una bestialitat.
Sí. Falta molt perquè falta molt.
Falta molt.
Però, goies, eh?
Però és que per mi, ara mateix...
Ja parlo ni de Gaudí, que també... Mira, després parlarem amb Judit Colell.
Però amb els Gaudí jo crec que podem viure una nit històrica... perquè crec que hi haurà pel·lícules també molt bones aquest any, produïdes en català o per catalans, però si Casa en Flames no té un protagonisme claríssim en els dos grans, i els Feroz, en els tres grans premis de l'Estat, tindrem un problema de visió, crec jo. I l'altre està, no l'aneu a veure amb el doblatge en castellà.
No.
No. Perquè crec que allà hi ha... L'única cosa criticable, mira, l'única cosa criticable d'aquesta pel·lícula no és que parlin en castellà, que hi ha moments que parlen en castellà.
Sí.
I la persona que vingui aquí a criticar alguna cosa ja sap on té la porta, se'n pot anar pel Partús i anar a visitar Montpellier. El doblatge crec que no va quedar bé.
L'has vist tu doblada?
Sí.
Jo és que no...
T'he vist talls doblats.
No
ha quedat bé.
No, eh?
Es doblen a sobre. Costa.
Yeah.
I la gent, per exemple, que hagi vist Merlí a Netflix, en castellà, costa.
Sí, clar que costa.
Però vaja, insistim, cinema català en català d'altíssim nivell. Si no esteu corrents tot, si no està corrent tothom a les sales de cinema, com a país, tenim un problema. I suficients tenim ja.
Val. Deia que després parlaríem amb Judit Colell, presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, que no és a Barcelona. De fet, em sembla... Albert és a Luxemburg, eh? És a Luxemburg, amb una sèrie
la federació...
de reunions, exacte. Sí. Per intentar encabir l'Acadèmia del Cinema Català dins les acadèmies europees, etcètera, ho han aconseguit. I, a més, el dia 5 de juliol, i t'ho dic perquè això ho hem parlat moltes vegades, i estarà molt bé parlar-ho amb Judit Colell, el dia 5 de juliol es va presentar el primer protocol contra la violència masclista i LGTBI-fòbica en el cinema. Per tant...
I l'Acadèmia és pionera en això, eh?
Passes endavant.
L'Acadèmia és molt pionera en això. O sigui, aconseguir vertebrar una estructura forta en la institució, entre cometes, pública més important del cinema al nostre país, uh-huh. les coses més importants que podem,
absolutament.
Que podem tenir.
Anem al Que no miris?
Per favor.
Vinga. És aquelles que tinc, eh? És d'aquelles que tinc i em farà rabieta.
És icònica.
Sí, 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 sí.
És preciosa. I és un dels mestres de les bandes sonores nord-americanes.
No, no... Ja me la reservo, eh?
No?
Me la reservo.
Escolta una, però... una mica. Escolta una mica. I a més, et deu estar sonant perquè hi ha hagut pel·lícules del mateix gènere i de grans compositors que s'han basat en això.
No, no, és que em sona moltíssim, i a més... Sí.
Ai, que content estic, José.
Ja hi tornarem. Què tenim d'actualitat?
Segon tema d'actualitat, perquè ahir es va morir una intèrpreta molt coneguda,
sí,
però només per un paper.
Correcte. I em va fer pena, eh?
La Shelley Duvall,
sí,
que és la coprotagonista de... El resplendor,
sí.
The Shining.
D'aquell crit.
De Stanley Kubrick. I per qui no conegui la seva història, hi hagi... com ho diria? Ho diré flux. Que hagi sigut crític amb la seva interpretació a la pel·lícula, us animo a buscar, perquè és molt fàcil de trobar, la història del rodatge d'aquella pel·lícula i la història de la relació entre Stanley Kubrick i Duvall. Stanley Kubrick és un... Quan es va fer, per exemple, l'exposició al CCCB de records que hi va anar, una munió de gent. Es van fer moltes cues, va durar molts mesos l'exposició, perquè és un director que desperta moltíssim, molta atracció, sobretot, pel seu estil. Però quan sempre parlem de l'autor, l'obra, la vida personal, etc., Stanley Kubrick és segurament el pitjor director de cinema de la història en les formes, però de carrer.
És un provocador.
No, sí, una cosa... Un provocador seria Clint Eastwood.
Val.
Sortint a fer declaracions que se les podria haver estalviat fa 35 anys. Stanley Kubrick era un maltractador d'actors.
Ah, val, en aquest sentit.
Era un maltractador de personal. Era una persona obsessiva, compulsiva. Era el que la gent vol justificar com un geni, sí, de la seva disciplina, però... Shelley Duvall, per culpa de Stanley Kubrick, va deixar actuar. Perquè hi ha escenes que va haver de repetir durant 125 vegades. La famosa escena on Jack... O sigui, ja es poden fer spoilers de The Shining, qui no l'hagi vist,
home,
doncs
sí,
mira,
clar.
Al bosc. Quan Jack Nicholson puja les escales,
sí,
per agredir-la,
sí,
i ella està caminant cap enrere... I tira Jack Nicholson per les escales, aquella escena es va rodar 125 vegades.
Bèstia, això.
I Shelley Duvall havia de reproduir una vegada i una altra els crits, l'angoixa, etc. Per fer el rodatge i que fos una reacció molt natural, Stanley Kubrick va donar l'ordre a tot el personal del rodatge de que no parlés amb ella.
Uf.
De que no tingués cap relació. I que la relació que fos freda, menystenint-la o... directament insultant-la. Hi han gravacions del rodatge, hi ha un documental, que també us el recomano, on es veu a Stanley Kubrick insultant-la davant de tothom perquè no estava preparada per una escena quan el problema havia sigut de comunicació, de que no li havien dit lo típic de preparats, corte, cinta en el vídeo, bla, bla, bla. Pues ella no rep l'últim missatge i li munta un pollo allà el mateix. Va agafar tants moments d'angoixa que va acabar en un centre de psiquiàtric per desintoxicar-se i per tractar-se la depressió profunda, i ella mateixa va arribar a dir que dels 8 mesos de rodatge, 6 se'ls va passar plorant. Cada dia.
Que bèstia. Que bèstia, ho desconeixia.
Llavors, és dur haver de reivindicar el seu patiment en un rodatge el dia després de la seva mort, però per recordar que darrere dels genis a vegades hi ha monstres.
Sí, sí, sí.
I que molt bé la teva pel·liculita, però abans s'ha de ser una persona. Crec.
No, creus bé, evidentment que creus bé.
Al final, la pel·li ja està feta, però no la podem desfer.
En fi. Més cosetes, deies dos temes, eh?
Sí, i l'altre és una cosa més positiva, ja que parlàvem abans de Casa en Flames.
Sí.
I per això et deia que potser, no tant, perquè aquesta no és una producció catalana, però que ens arribarà a l'Estat i pot competir de manera ferotge als Goya, perquè crec que arriba, és la nova pel·lícula de Rodrigo Cortés.
Val.
Que ja només amb que sigui Rodrigo Cortés,
ja, sí.
Tots de peu, aplaudint amb els peus,
sí, sí, sí.
I endavant. Què passa? Primer, els dos coprotagonistes. Mario Casas i Ana Castillo.
Val.
Amb això ja ho tenim. Sí, sí, tu et segueixes pensant amb el que segueixes pensant. I no és veritat. I jo vaig ser de les persones que es va emocionar quan Mario Casas va fer el discurs aquell quan va guanyar el Goya, i sobretot per tota aquella gent que ha estat amb mi a 3 metres sobre el cielo. Jo estava emocionadíssim. Jo sóc un d'ells.
Jo volia emocionar-me, eh?
Sí,
amb aquell discurs.
D'ara no em diguis que no l'entenies.
Però no el vaig entendre.
Va, molt bé. Seguirem. El repartiment, i és un repartiment molt teatral, i això t'agradarà.
Sí.
Blanca Portillo.
Uau.
Willy Toledo.
Uau.
Josep Maria Pou.
Ep.
José Sacristán.
Compte.
Juanjo Puig Corbé. I l'últim, Albert Pla.
Uf!
Que l'última interpretació seva és la Messias.
Sí.
Vale. Tot això t'ha semblat molt bèstia, no?
Sí.
Saps qui és el productor de la pel·lícula?
Qui?
Martin Scorsese.
No ho puc creure.
Martin Scorsese!
Tornat vaig.
Martin Scorsese estarà produint una pel·lícula d'Albert Pla.
Que bèstia.
Si no està obrint tots els diaris el dia que s'estreni així, sí, i si sí. No aconseguim una fotografia d'Albert Pla amb Martin Scorsese,
sisplau.
Com a periodistes hem perdut tots la feina.
Clar, sisplau.
Ja està, és la notícia, és el hype, s'ha estrenat el tràiler, tothom que el vagi a veure i que escalfem motors entre tots. Com a país hem d'estar... Bueno,
ho trobo enorme.
És com quan Ronaldinho va venir al Barça.
Que bèstia.
Martin Scorsese està tenint relació o tindrà alguna mena de relació o conversa amb Albert Pla.
Que bèstia.
Què més volem?
No, ja està.
Què més volem?
Ja està. Jo crec que ja hem arribat.
Clar, podria estar bé, no?, amb Josep Maria Pou, amb Juanjo Puigcorbé. Bueno, però és que està Albert Pla. I ja està. Martin.
Blanca Portillo.
Martin aguanta, eh?
Que és una triuassa.
És un animal.
És una bèstia parda, eh?
Amb Isabel, la vas veure?
Sí.
És una animalada. És una animalada.
Val.
Feta l'actualitat, anem rapidet amb les estrenes.
Som-hi.
Perquè tenim plats forts.
Va.
Estoy pensando en montar un club de moteros.
¿Por qué? En esos clubs lo único que hacen es sentarse a hablar de motos. ¿Como nosotros? No encajamos en ningún lado, solo nos tenemos los unos a los otros.
Ja sona bastant motero.
Sí.
Doncs la pel·lícula és The Bike Riders.
Val.
Posem-nos en context.
Som-hi.
És una pel·lícula molt important aquest any. És una de les pel·lícules que està cridada als Oscars de la pròxima edició. Per què? Primer element... Ja m'estic autodestruint una mica l'efemèride, però seria com la continuació mig segle després de Easy Rider.
Val.
Entre cometes. Perquè Easy Rider, després si tenim temps, encara que sigui 2 minuts,
sí, sí,
la importància que va tenir en el seu moment, però tothom ubica a la nostra generació, la generació més moderna, els moters amb la sèrie Sons of Anarchy.
Sí,
no amb una pel·lícula com icònica, no s'ha aconseguit arribar...
Rebelde.
Exacte. Llavors, aquesta pel·lícula està basada en un llibre que és amb el mateix nom, de l'any 68. L'any següent s'estrena Easy Rider. Llavors, existeix una espècie d'aura d'aquesta nova pel·lícula similar a la pel·lícula de Dennis Hopper. No té res a veure.
No, eh?
Només l'ambientació, entre cometes... I els personatges caracteritzats.
Uh-huh.
Vale? O sigui, a partir d'aquí vull que que la gent, sobretot la gent més gran o els fanàtics del cinema que hagin vist la pel·lícula d'Easy Rider, no considerin que van a veure la mateixa pel·lícula. Per què? És la història durant una dècada d'un club de moters. Llavors és tota la dècada dels anys 60, des del principi fins al final. Llavors és tota aquella voràgine nova del trencament amb la imatge idíl·lica dels Estats Units, sobretot al Midwest, que era una mica encara el Far West,
sí,
i l'ultraviolència. Llavors per això vull que quedi clar que tornes a aquells 70s, aquells Scorsese, Hopper i companyia, Cimino, aquesta gent que treballa l'ultraviolència per primer cop al cinema de Hollywood. Allò va ser trencador. El meu dubte és si això ho és. La meva resposta és que no. Això significa que és una mala pel·lícula? En absolut. Però és una pel·lícula clàssica. Jeff Nichols, que és el director, no ha fet grans pel·lícules.
I no passa res, perquè a vegades ens pensem que tot el cinema ha de ser trencador.
Exacte. O sigui, però per posar-te en context, una pel·lícula d'aquest calibre, ja saps per què, perquè el repartiment és immens, Jeff Nichols no és un gran director del moment que tu diguis, vale, ha agafat un all-star i ha muntat una megaproducció, un blockbuster que funcionarà. No té per què. I llavors, en certs moments, l'estil del Nichols es nota que no és un estil marcat.
Val.
Llavors, a l'hora de presentar-te una pel·lícula com podria ser aquesta, que podria tenir uns tirs de càmera immensos, podria tenir una mica d'atreviment a la cinematografia,
sí,
com et podria presentar un Scorsese en l'última, això cogeja la pel·lícula. Però, per què crec que serà una de les més importants? Punt número 1, perquè el debat existirà. A mi l'única cosa que em fa por d'aquesta pel·lícula és que la onada reaccionària que estem vivint a les xarxes, a Hollywood,
sí,
i al món de la cultura, més aviat a la contracultura, agafi aquesta pel·lícula com una altra definició del machirulo, de l'ultraviolència, del cànon d'un tio.
Ja, però...
M'entens? Saps el punt de por?
Sí, escolta'm una cosa. 2024... Hi ha machirulos encara?
Molts.
Sí. Per tant, hem de fer pel·lícules on hi hagi machirulos? Sí.
Sí.
Doncs...
Sí, sí. Però per mi és l'única por, com quan et vaig explicar amb el tema de Joker i la por que tinc amb Joker 2.
Sí. Ui, però a mi Joker 2 em fa...
En aquesta...
Por, eh?
Exacte. En aquesta vaig tenir aquest dubte. No crec que sigui una interpretació majoritària la que es farà, però sí que existirà. Per què? Punt número 1, quin és el repartiment? Ara mateix, si et faig la definició, són els homes i les dones que tu situaries en un club de moteros per fer una història on la testosterona és bastant intensa i la violència és gratuïta. Austin Butler, Jodie Comer, que
em
quadra absolutament. Tom Hardy.
Uau.
Michael Shannon, Mike Feist, que per qui no el situï, el coprotagonista de Challengers, sí, i de West Side Story, i Norman Reedus, de The Walking Dead.
Bèstia, eh?
Clar, és un club de moters.
Sí, sí.
Impepinable.
Bueno, sí, sí, sí.
I
el compres, eh?
Tom Hardy podria fer control-C, control-V d'ell mateix tota l'estona i tindries el millor club de moters de la història del cinema.
Sí, sí, sí.
Llavors, dit això, és una bona pel·lícula? Sí. És una pel·lícula que passarà a la història del cinema, allò... Ostres, de la dècada dels 20 és una imprescindible? No, i em sap molt greu. Perquè era una pel·lícula que jo hi tenia moltes esperances, però crec que l'aposta massa clàssica, i crec que el director no era l'adequat, que això no menysté la seva feina, perd força l'immens repartiment que tens davant.
Ja. Yeah.
I que al final la història... Jo hi havia moments de la pel·lícula que veia una història del Bronx.
Val, és un...
Veia un moment d'Scorsese. Veia un moment de... Saps? Dic, aquí m'està faltant un punt d'originalitat.
Ara hi ha gent que adora aquesta pel·lícula, i ja em perdonareu, i espero que en Víctor Rodrigo no sigui aquesta gent, si no em matarà i em tallarà el cap i s'acabarà aquí la secció. Però m'està recordant molt, per com ho dius... No té res a veure el tema, eh? Però que és una... Bueno, no té res a veure, compte. Que és una espècie de Space Cowboys, com es diu allò? Space Cowboys. Que tenies un repartiment brutal.
salvan moltíssimes distàncies. Salvan moltíssimes distàncies, perquè al final Space Cowboys, la premissa era una mica bujarrada.
Sí, sí, clar.
Això
ho deia que... Treu, sí. És igual de que vagi la pel·lícula.
Aprovechando que el Pisuerga passa per Valladolid... Ara. Vale, t'ho compro. Aquí es nota quan tens davant, per exemple, Tom Hardy.
Clar.
Perquè és que podria fer un anunci de Dodotis,
sí, sí, sí.
I quedaria perfecte.
Sí, sí, sí.
Però és això, crec que li ha faltat alguna aposta més, li ha faltat alguna originalitat més. No aquesta aura com estic veient... una aposta molt, molt sòbria per no marxar del guió i perquè ningú et critiqui que t'has atrevit massa amb aquests actors i has desaprofitat una oportunitat, etc etc. Yeah. Després el que passarà, que és que a Hollywood li agradarà, perquè Hollywood són uns clàssicons i encara ens han de fer pagar donar-li l'Òscar a tota la vez en totes partes.
Molt bé.
Així que ens costarà car. Anem a la segona, que aquesta també és interessant.
Vinga.
Buenas tardes, chicos. Soy Kelly Jones. Llevaré la reunión de hoy.
Con todo el respeto, señora Jones, vendemos coches deportivos a hombres.
Tenéis algo que la competencia no tiene. 355 caballos para él. Cinturones para la familia. Tu mujer quiere que te compres ese Mustang. Suerte que no roto aguas ahí dentro.
No es una película sobre venedores de coches. Pero la premisa es el marketing.
¿Vale?
En un dels contextos que més funcionen en el cinema nord-americà, que quin és? La NASA. L'Apolo.
Sí.
El programa Apolo, crec que és dels subgèneres que més han funcionat a la història del cinema.
Apolo és la Lluna,
Exacte. Apolo 11. Quina pel·lícula és aquesta? Fly Me to the Moon. Que és una barreja entre comèdia romàntica i una mica de comèdia negra, però comèdia negra jo de que sigui a partir de 0 anys. Premisa. Hi ha la lluita per arribar a la Lluna, entre la Unió Soviètica i els Estats Units. Com s'abona tothom en l'actualitat, perquè sembla que internet l'únic que ha fet ha sigut podrir-nos el cervell, estem en el modo conspiranoico, em sembla molt intel·ligent que hagin fet una història donant-li la volta a la conspiranoia. Perquè als Estats Units, la Casa Blanca té molta por que no els hi surti bé el problema de l'Apolo, perquè estan tenint molts problemes, un coet salta pels aires, hi ha astronautes que no acaben de funcionar, un vomita, l'altre no sé què, l'altre té un problema personal, no acabem d'arrencar bé la cursa espacial. Doncs encarreguen a una directora de relacions públiques que ajudi a millorar la imatge de la NASA davant de la ciutadania dels Estats Units i prepari, per si de cas, la gravació de l'alunizaje, de l'aterratge a la Lluna, per si no surt bé. Llavors, la persona encarregada d'això és Scarlett Johansson, que fa d'una dona cínica, d'una dona empoderada, d'una dona com... atemporal de l'època que és el continent nord-americà, i s'ha d'enfrontar tota l'estona a Channing Tatum, que és el director del despegue, del que organitza tot el tinglat. Que l'únic que vol és que tot funcioni, que tot sigui tècnic, que li és igual les relacions públiques, que si han d'explotar 25 coets que explotin, i entre ells dos comença a sortir una mena de relació amor-odio.
Val.
Que no saps si acabarà tirant cap a el romanticisme o es tiraran els plats pel cap o tot sortirà pel pedregar. Què passa? L'ambientació, la història, el gènere... És una debilitat absoluta per mi. No és una pel·lícula per anar ni als Oscars ni perquè aquesta gent surti del cinema dient acabo de veure la millor obra de la meva vida. Però serà una pel·lícula que triomfarà, per exemple, a les plataformes.
Sí,
una pel·lícula fàcil de veure, és una pel·lícula alegre, és una pel·lícula àgil, és una pel·lícula on les interpretacions són lo suficientment creïbles dins de que la premissa doncs, és una mica agafada, no amb pinces, però ja m'entens, que és
sí.
Freir sobre lo freído, doncs convenç i agrada. I crec que és una típica aposta per exemple, anar al cinema amb la parella, amb una cita... per si t'agrada molt la comèdia romàntica i vols anar amb els amics o amb les amigues, i passar-ho bé.
Que és
una pel·lícula per passar-ho bé. I com a nivell visual funciona molt, en pantalla gran encara funcionava més. Perquè veuràs una altra vegada el despegue de l'Apolo. Clar. I a partir d'aquí, què més vols? Està I veure bé. A Channing Tatum i interpretant una persona que sembla que tingui 55 anys amb el cabell engominat cap a un costat i amb els típics, saps aquells polos com de licra, sí, que eren tan sí, de color sí. verd amb les d'esto grogues? Sí. Pues, bueno, Channing Tatum li fots una bossa d'escombraries i li queda bé.
I ja està, sí, això va així.
Fantàstic. Això va així. Aneu a veure-la.
3 minuts per fer l'efemèride i descobrir la pel·lícula.
L'efemèride és fàcil.
Vinga. Parlaves abans, eh?
Parlava abans. 55 anys
ja
es compliran.
Sí,
clar. Sí. Ja. Sí, sí. 55 anys celebrarà Easy Rider aquest sí. diumenge des de la seva estrena. Per qui no sàpiga quina pel·lícula és la pel·lícula de pel·lícula de pel·lícula de pel·lícula de motés de la història de Hollywood. Mm-hmm. Dennis Hopper va donar pràcticament el tret de sortida al New Age de Hollywood.
Compte.
I és una pel·lícula considerada pel·lícula de culte. I en aquella obra surten el mateix Dennis Hopper, que surt d'ell, fa el guió
Compte.
I dirigeix,
sí.
Peter Fonda i Jack Nicholson.
Déu-n'hi-do.
Que la gent moltes vegades no se'n recorda que Jack Nicholson surt en aquesta pel·lícula. La veuràs o no?
Sí, home.
Aquest cap de setmana no té pinta. Vés a veure Back Rider. Poses tu ara, tu et posaràs la banda sonora.
Anem al que no
miris,
va.
Molta gent no sap que Born to be Wild és d'aquesta pel·lícula.
Ai, anem. Me la diràs i m'emprenyaré.
Tora. Jerry Goldsmith. Saps qui està aplaudint ara mateix amb els peus? El meu pare.
Veus? Perquè has guanyat.
El que, no, el que sona...
Sí.
Te'n recordes? Pearl Harbor,
sí.
aquests elements, tot això. T'ha copiat del Goldsmith.
I ja està. I ja està. Rodrigo.
Com m'agrada guanyar-te.
Setmana que ve
et porto West Side Story, va.
Va, gràcies. Que vagi bé.
Que vagi molt bé.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Mireu, el cinema català està de celebració perquè l'Acadèmia de Cinema Català s'ha reunit aquesta setmana a Luxemburg amb acadèmies de 20 països europeus per fundar la nova Federació d'Acadèmies de Cinema d'Europa. Una federació que ha de servir com impuls per a aquest sector amb l'objectiu de formalitzar relacions entre les diverses acadèmies del territori. La idea és desenvolupar accions conjuntes per impulsar el sector amb l'educació cinematogràfica, els projectes de patrimoni fílmic, la sostenibilitat, la diversitat i l'inclusió com a línies essencials. I avui en volem parlar de tot això i per això ja podem saludar a aquesta hora a la caravana Judit Colell, directora de cinema i presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català. Judit, molt bon dia i gràcies per atendre'ns, com sempre.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Que la censura travestida en voz en off sobrepusiera el pessimismo de la...
Judit, em sembla que encara ets a Luxemburg, diria?
Sí, encara sóc a Luxemburg. torno ara, aquesta... ara aquest migdia.
Com han anat aquestes reunions?
La veritat és que molt bé. Penso que al crear aquesta federació ja ens reuníem regularment amb les acadèmies europees, però penso que això és donar un pas endavant i que puguem plantejar-nos doncs, això, fer coses conjuntes, aprendre uns dels altres i donar-li més impuls a les nostres acadèmies i al nostre cinema. Mm. Pensa que entre totes les acadèmies reunim amb més de 20.000 persones, perquè, clar, les acadèmies estan formades per persones, i clar, hi ha més de 20.000 professionals del sector del cinema, de tots els àmbits, que estaran representats per aquesta federació. Mm. I això, evidentment, també ens dona molta força a nivell de poder batallar coses a la Unió Europea i aconseguir que millori el nostre sector.
De fet, Judit, ara ens ho deies, l'Acadèmia del Cinema Català des del principi que ha format part de la xarxa d'acadèmies europees, però què canvia amb aquesta federació?
Doncs això, precisament que estem, que ara tenim una entitat legal, som una federació, no som un grup d'acadèmies que ens reunim per compartir experiències i per millorar la tasca que fem als nostres propis països, sinó que ara ja tenim una entitat legal, ara som una federació i podem anar amb molta més força a defensar els nostres drets i a lluitar pel nostre cinema en un moment en el qual Europa, precisament sabem que les derives que estan agafant en alguns països la política, ja sabem que les polítiques que estan sortint recentment a Europa no són normalment molt amics de la cultura, amb la qual s'haurà de lluitar per la nostra cultura i per aconseguir donar-li més força i més presència a la cultura de tots aquests països, i evidentment això ho podrem fer si estem units.
Ja, precisament et volia preguntar per això, perquè la idea de la federació és treballar conjuntament, com ara ens deies, per assegurar que dins de les cúpules polítiques europees i nacionals el cinema europeu continuï sent considerat com a actiu cultural de gran rellevància, però en quin punt es troba ara mateix el cinema europeu?
A veure, es troba en un punt complicat, en un punt delicat, perquè haurem de batallar molt perquè segueixin havent iniciatives tan fantàstiques com la que és la Media Europa Creativa. S'haurà de seguir lluitant perquè cada vegada tingui més força i perquè el cinema europeu no sigui menjat i engolit per al cinema americà, que sempre apareixen amb molta més força de promoció, molta més capacitat de pressió. I en aquest sentit em sembla que tenim encara molta feina a fer, molta, i sobretot també lluitar conjuntament per conquerir els nostres espectadors i espectadores, que pensem que Europa es fa un cinema molt variat, un cinema molt bo, de gran nivell. La prova és que en els festivals internacionals sempre les pel·lícules europees estan allà, a primer nivell, i s'ha d'intentar que els espectadors i les espectadores ho vegin, això.
De moment, 21 acadèmies que formen part d'aquesta federació, entre les quals s'hi troben l'Acadèmia del Cinema Català, com ara dèiem, però també l'Acadèmia del Cine d'Espanya i l'Acadèmia del Cinema Espanyol. Això és símptoma que estem en un bon moment en el sector de cinema al nostre país?
Jo crec que sí, la veritat és que ahir justament ho estàvem comentant, en aquest país n'hi ha més encara d'acadèmies, perquè també hi ha l'Acadèmia Gallega, hi ha l'Acadèmia Andalusa, i totes elles són acadèmies amb molta força, amb uns premis que tenen moltíssima audiència, amb uns premis que la gent els agrada, que els comenten, amb molta presència als mitjans també, i amb unes acadèmies amb molt bona salut i que fem moltíssimes coses, perquè no són només els premis, tant l'Acadèmia Catalana com també l'Espanyola i altres acadèmies, tenim moltíssimes altres activitats que són molt, molt bones pel sector i bones també per donar a conèixer el nostre cinema i per donar-li més força. I això hem vist que realment l'Acadèmia Catalana està al nivell de les acadèmies europees més potents, diguem. Això és una cosa que a mi, sincerament, m'ha fet moltíssima il·lusió de poder comprovar que sí, que realment estem en un bon moment, perquè ja ara sembla que hi ha bastanta més feina i realment tenim una acadèmia de la que ens podem sentir molt orgullosos tots els catalans, perquè té molta força i fa moltíssimes activitats.
I precisament, abans ho deia, Judit, que per mi és un plaer enorme avui poder parlar amb tu, perquè aquest anunci que ara comentàvem ve de la mà acompanyat d'un altre gran llançament el passat 4 de juliol, que és d'aquest primer protocol contra la violència masclista i LGTB-fòbica en el cinema, juntament amb la Conselleria d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, cosa que em sembla espectacular, em sembla que és de les acadèmies més pioneres en aquest sentit, si no la més pionera. Què significa, Judit, un protocol com aquest i en què es tradueix, sobretot?
Home, aquest protocol es tradueix en una cosa que ens feia molta falta tenir, que era un protocol específic. Evidentment, hi havia protocols, les empreses, les indústries i les empreses, totes tenen protocols contra l'assetjament, però no n'hi havia cap d'específic que parlés del nostre sector, i el nostre sector, que té un camí molt llarg, perquè va des dels inicis, de quan estàs escrivint el guió, del desenvolupament, fins a la promoció, fins als festivals. Hem vist quantitat, hem vist casos, tant aquí com als Estats Units, com a altres països, no? De que han passat coses als festivals, han passat coses a entregues de premis, i això és molt important perquè aquest protocol fa, diguem, centra i parla exclusivament del nostre sector i parla de les particularitats que té el nostre sector. I en aquest sentit, sí, som pioners, perquè és el primer, ha sigut la primera acadèmia en crear aquest departament, ha sigut de les primeres en crear aquest protocol, i la veritat és que ahir a la reunió vam detectar que hi havia molt d'interès per part de les altres acadèmies de que aquesta fos potser una de les aportacions a la qual li volíem posar més focus i intentar tirar-ho endavant a nivell de totes les acadèmies europees. O sigui que penso que s'està fent molt bona feina. I aquest protocol també permet que... Pensa que no és només que haguem tret el protocol, sinó que fem formacions, a més formacions gratuïtes, que les fem des de l'acadèmia, caps d'equip, els rodatges de les pel·lícules, de les sèries i de mitjans audiovisuals. I aquestes formacions són molt importants perquè la gent sàpiga què és el que ha de fer, que sempre hi hagi algú que estigui format, en certa manera, dintre del rodatge, per saber com s'ha d'actuar si es produeix una d'aquestes accions. I pensem que això és molt important i pot millorar molt en aquest sentit, que passin menys aquests fets, que són horrorosos.
Absolutament. I per últim, Judit, que no et vull entretenir més, però sí que és veritat que quan parlem de protocols normalment, perquè no quedi l'aire i quedi entès i ben entès que això es durà a terme i es practicarà, com es garantirà, Judit, que es compleixi un protocol com aquest?
A veure, no, el protocol no és d'obligada, diguem, d'obligat compliment. Nosaltres no podem legislar. Nosaltres simplement hem fet aquest protocol, l'hem posat a disposició de totes les productores. La veritat és que hi ha molt, molt bona recepció per part... Ningú té ganes, tothom té ganes d'estar protegit quan passi una cosa així en un rodatge, quan passi una cosa així en una gala de premis. Tothom té ganes d'estar protegit, tothom té ganes de saber què és el que s'ha de fer o com es pot ajudar les víctimes, i en aquest sentit no podem obligar. No, nosaltres no som policies, no, que puguem anar allò a garantir que es compleixi, però la veritat és que hem tingut molt bona acollida.
Judit Collell, directora de cinema i presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, moltíssimes gràcies per atendre'ns sempre que hem vingut a la caravana de Rio Estel, i moltes felicitats per passes endavant com aquestes que ara comentàvem. Que vagi molt bé, una abraçada.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Ràdio Estel.
Filosofía Millennial, el podcast de Radio Estel que et deixarà cao.
La filosofia és bàsicament un todos contra todos, no? Aquí tothom es fot de pinyos, i llavors, si esculls un, estàs contra els altres.
Filosofia aplicada al present, amb Leo Espluga.
Queda molt bé defensar la filosofia sense implicar-s'hi.
Filosofia Millennial, un podcast de Radio Estel. Troba la radioestel.cat i a la nostra app.
Cap de les dues opcions crec que són satisfactòries.
No li feu cas, sí que ho són. Filosofia Millennial, un podcast molt satisfactori, amb Leo Espluga.
Tot el que necessites i més, molt més, a l'app de Ràdio Estel. Busca-la com a Ràdio Estel Oficial i accedeix als teus programes, als teus podcasts, la ràdio en directe i el canal online Ànima Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana.
9 minuts i arribem a la una del migdia. Abans d'arribar-hi ens volem apropar cap a la província de Girona perquè torna el Festival Zeta de l'11 al 14 de juliol a Girona i a Salt. Tota una mostra d'arts vives i d'espectacles creats per i per a joves de menys de 30 anys. De fet, el festival va néixer l'any 2021 amb l'objectiu de contribuir en la visibilització i la professionalització en els àmbits de la cultura visual i escènica. A més, aquest any compta amb la direcció de la jove gestora cultural Eva Ferrer. Per fer-nos 5 cèntims, la programació d'enguany acollirà 16 projectes escènics, 6 espectacles acabats, 3 creacions en procés i 6 embrions escènics. Per conèixer tots els detalls, volem saludar la directora artística del Festival Zeta, Eva Ferrer. Benvinguda a La Caravana i gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, com esteu? Gràcies a vosaltres.
Eva, primer de tot, felicitats per aquesta quarta edició del Festival Zeta. Com es preveu aquesta nova edició?
Doncs com sempre, amb molta il·lusió, mogudeta, intensa. Sempre són dies de tanta il·lusió com nervis, però molt contentes. Molt contentes i, de moment, amb molt bona arrencada.
Què suposa un festival com aquest per Girona i per Salt?
Bé, doncs esperem que sigui una aportació a un ecosistema cada vegada més ric i poder seguir vinculant-nos i treballant de la mà amb altres espais, projectes i agents del territori gironí i també de tot Catalunya i cada vegada més enllà.
Clar, ho explicàvem una mica abans, que en aquesta quarta edició el festival acollirà ni més ni menys que 16 projectes escènics. Estem parlant de 6 espectacles acabats, de 3 creacions en procés i de 6 embrions escènics. Em quedo amb l'últim, eh? Explica'ns una mica què vol dir això de 6 embrions escènics.
doncs mira, com bé explicaves, les companyies que es presenten a la convocatòria del Festival Zeta ho poden fer amb 3 modalitats. La primera seria, doncs això, peces que ja estan acabades i llestes per veure, el bolo tancat. Llavors, la modalitat 2, que són companyies que estan en una fase de producció, que faran un assaig obert, diguéssim, i això que em preguntes, aquests embrions, són peces que encara són més idees que peces, no són peces que estan en un estadi de preproducció, diguéssim, i que passen pel festival en una gala molt especial on poden presentar doncs aquestes idees en aquesta primeríssima fase, no? Per poder buscar també pues, professionals que les acompanyin, complicitats, suports, coproduccions, doncs una mica presentar-se i dir, ei, tenim aquesta idea i necessitem tot això perquè de la idea pugui passar a la realitat, no?
Ara ens ho deies, però és que la primera edició del festival es va iniciar tot plegat amb l'estratègia Padrines per poder col·laborar amb professionals del sector d'ampli recorregut. Aquesta sinergia no passa amb altres festivals, no?
Bueno, és una mica el que nosaltres com volem insistir molt i volem posar molt el focus. Nosaltres som un festival que batllem i treballem per posar les companyies de menys de 30 anys a dalt dels escenaris i acompanyar i visibilitzar i professionalitzar, no? No, la feina d'aquestes creadores, però sabem que no tenim tota l'experiència, no tenim totes les respostes. Hi ha molta gent en el sector que fa molts anys que treballa, que fa molts anys que ho fa molt bé i que segur que poden acompanyar-nos i que podem aprendre mútuament molt les unes de les altres. Llavors, una mica l'estratègia de Padrines neix d'aquí, de seleccionar cada any equipassos de professionals amb diferents experiències i trajectòries que creiem que poden entendre molt bé el lloc, el festival i les necessitats d'aquestes joves companyies i que es poden crear amistats, complicitats que puguin anar més enllà i que quan aquestes companyies doncs, surtin del festival, diguin, ostres, si mai tinc un dubte, si mai no sé quina porta trucar, vaig fer aquesta amiga, vaig conèixer aquesta persona que potser em podrà estirar a aquesta mà.
Mm-hmm. Clar, em parlaves d'equipazos, perdona, però Aina Joanet, Anna Gómez, Arnau Vinós, Cristina Cazorla, Imma Fernández, Margarida Truguet, Maria Herbàs, Natàlia Lloreta... És que déu-n'hi-do els noms que poseu sobre la taula, eh?
No, és que no podem estar més contents. Molta il·lusió. És que tens tota la raó, és que et sento parlar i penso, tens raó.
És que bèstia.
Que és molt fort, estem molt agraïdes. Clar, són persones que entren al festival amb moltíssima generositat que a més s'animen, les segrestem, diguem, aquests quatre dies, venen a totes les activitats, dinen, sopen, fem una convivència molt intensiva per procurar que aquestes amistats puguin passar des d'un lloc que trenqui una mica amb les jerarquies i les barreres de jo soc companyia, l'altra és programadora, o jo soc jove i aquesta té molta experiència, no sé com apropar-m'hi, llavors intentem conviure molt perquè tot això es trenqui i realment puguem conèixer-nos des d'un altre lloc.
Un festival que es celebra, ara ho dèiem, a Girona i a Salt, de l'11 al 14 de juliol, per tant això va començar ahir. Com va anar això?
Exactament. Bueno, va ser fantàstic, vam tenir la sort de poder fer la inauguració del festival al Teatre Municipal de Girona, i allà, juntament amb la gent de l'Última Merda, vam preparar una festa, gala d'inauguració, activitat reflexiva, una mica tot, i ens van fer ballar, ens van fer participar, ens van fer pensar, ens van fer cantar, tot amb l'excusa d'aquest fora de lloc, que és el lema d'aquesta edició, i per presentar una mica com a tret de sortida tot el que ja estava per venir.
Encara podem comprar entrades per aquest festival, Eva?
Mare de Déu, i tant.
Sí, eh?
Des del nostre web, que és www.festivalzeta, només una zeta, no es descriure tot zeta. Només
és la lletra zeta, eh?
Exacte, la lletra zeta.org, allà trobareu tota la programació, i per alguns espectacles, si no estan exaurits, queda una entrada, però hi ha algunes coses que sí, que si no vedeu encara ens podreu acompanyar.
Doncs aneu a gaudir-lo, perquè de veritat que és espectacular. Eva Ferrer, directora artística del Festival Zeta, que podem gaudir, com dèiem, de l'11 al 14 de juliol, tant a Girona com a Salt. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a tu, que vagi molt bé. Merci.
Minut i mig i arribem a la una del migdia. Albert Feixas, bon dia.
Bon dia, Joan.
Avui ens portes un apunt cultural que és tota una joia pels amants de la música clàssica, però és que, a més, acompanyat d'un sorteig. Això és així, Albert, eh?
Així és. Caravaneros, caravaneres, si sou amants de la música clàssica i voleu viure una experiència única en un marc incomparable, pareu atenció. El dissabte 17 d'agost, a les 10 del vespre, Jordi Savall, al capdavant de Le Concert des Nations, s'enfronta per primer cop a la interpretació de l'obra de Maurice Ravel i les músiques que el van inspirar. Ravel va exercir sempre un estil musical ple de virtuositat, refinament i riquesa harmònica. Aquest concert retrau homenatge a les seves arrels i inspiracions. Jordi Savall i Le Concert des Nations us descobriran melodies sefardites, hebrees, ibèriques, barroques, gregues i franceses, de compositors com Joan Cabanillas, Luli, Antonio Martín i Coll, Santiago de Murcia, François Coupegan, Marie Mireille i, evidentment, del mateix compositor Maurice Ravel. Serà el dissabte 17 d'agost a les 10 del vespre al Reial Monestir de les Santes Creus. Si voleu obtenir aquesta entrada doble, envieu un WhatsApp al 663 99 30 62 amb el text Savall. Sort!
Així de fàcil, així de fàcil. Si és que us ho posem molt fàcil per la cultura. Anem al butlletí informatiu i de seguida continuem amb la darrera hora de la caravana. Fins ara.